Bon dia. Les entitats bancàries han tancat més de la meitat d'oficines que tenien a la Garrotxa el 2015.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Absolutament tothom, totes les entitats, doncs, ens manifesten i ens diuen que la nova política i el que fan, i el que fan, doncs, és un altre servei i que no tenen pensat, al contrari, no tenen pensat, doncs, desplegar, doncs, caixers, i el que fan és, doncs, l'efecte aquest d'anar tancant oficines, anar tancant caixers.
És l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol. El municipi, com molts altres de la comarca, viu sense caixer automàtic i els veïns s'han de desplaçar a Olot per poder treure diners del banc. Es tracta d'una circumstància que ha anat a més els últims anys. Des del 2015 han desaparegut 27 sucursals bancàries a la Garrotxa. Actualment, més de 6.000 garrotxins viuen sense serveis bancaris al seu poble. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dijous 7 d'abril del 2022 i l'actualitat ens porta més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Amenacen de mort l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Un desconegut va trucar fa unes setmanes de les diligències de la policia municipal explicant que tenia una arma a casa i que volia conèixer l'adreça on viu l'alcalde de la ciutat. Els Mossos han localitzat l'autor de la trucada, que es tracta d'un home que viu fora la comarca i que tindria algun problema de salut mental.
En el moment que reps l'amenaça, doncs, durant unes hores fins que no, unes hores o uns pocs dies fins que no saps quin és l'origen de l'amenaça, doncs estàs intranquil, lògicament, perquè no saps si és una persona que te la pots trobar al carrer en qualsevol moment, si viu a la teva ciutat, etc, etc.
El producte de proximitat resisteix la pujada de preus i el context de crisi.
Des de la plaça Mercat asseguren que el ritme de venda segueix estable i que la majoria de productes mantenen el preu d'abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna o l'augment del cost dels carburants. El president de la plaça és Jordi Vilarrasa.
Sempre hi ha algun preu de matèries primes, doncs, que s'han pujat, doncs, una mica, però la veritat que de moment, doncs, el mercat va mantinguent, doncs, els preus.
La Garrotxa reactiva el bus dels volcans.
Visitar els volcans ja es pot tornar a fer amb transport públic. El servei connecta Olot i Santa Pau amb parades a la Fageda o Santa Margarita. El Consell Comarcal i Teisa impulsen aquest servei, sobretot en moments d'alta afluència turística, com s'espera que sigui aquesta Setmana Santa. La gerent de Turisme Garrotxa és Turina Serra.
De fet, aquest bus, en principi, són els mateixos horaris i recorreguts habituals que s'ha anat portant diferents anys, per Setmana Santa, i també aquest bus sempre està en funcionament els caps de setmana i festius dels mesos d'octubre i novembre, que és quan tenim com una mica més d'afluència a la zona central del parc.
En esports, bones notícies. Olot tornarà a acollir la Trail Walker.
Serà el mes de maig i sortirà des del pavelló Firal. La prova de 5 quilòmetres vol recollir donatius contra el canvi climàtic i la pobresa energètica. El director d'Oxfam Intermón és Òscar Hernández.
Molt contents de reprendre, no, l'edició al complet. L'any passat, després de la Covid, vam tenir una edició molt especial també de 50 quilòmetres que no va poder sortir des d'Olot, més que res, sobretot pel tema dels espais, no? Volíem donar espais oberts, espais molt amplis.
També en esports, avui parlarem del bike trial, perquè Olot ja té un parc per aquesta modalitat.
Està situat al costat de les pistes d'atletisme i s'inaugurarà el mes de maig. Compta amb més de 500 metres quadrats i està dissenyat pel jove garrotxí Martí Baireda.
Aquest espai és un camp de trial molt tècnic, o sigui, només hi ha elements per fer equilibri i tècnica, que no n'hi ha cap en tota Espanya, i m'atreviria a dir que en pràcticament tota Europa no hi ha un camp pensat per aquestes característiques.
I els amants de la cervesa artesana, pareu les orelles al final de l'informatiu, perquè a la contraportada d'avui us explicarem tots aquells detalls de la Fira de la Cervesa d'Olot que arriba aquest cap de setmana.
Tindrà lloc dissabte a l'exterior del recinte firal i comptarà amb 13 productors vinguts majoritàriament de Catalunya. La fira també comptarà amb activitats lúdiques, culturals i la música de la banda Neon i Pirat Sound System. Un dels organitzadors és Ferriol Macias.
Sobretot això és una activitat que intentem que durant el dia hi hagin diferents moments, no? I que al final puguem aglutinar molt tipus de públic, perquè creiem que el matí és molt bo per tema famílies, perquè de matí, migdia, tarda, no? Perquè hi ha coses molt culturals per molt de públic, poder el vespre ja tendeix més a gent més jove.
La 1 i 5, obrim el focus. Els alumnes ja no portaran mascareta quan tornin de Setmana Santa, segons assegura Argimon.
Catalunya avança un dia la retirada de les mascaretes a les escoles i instituts que aprovarà el govern espanyol el 19 d'abril perquè entri en vigor el dia 20.
Detenen un home per la mort de la seva mare a Barcelona.
Els agents han trobat el cos de la dona amb indicis de criminalitat.
Una mexicana agredida sexualment a Qatar se salva de 7 anys de presó i 100 fuetades.
Treballava a Doha, al comitè de la Copa del Món, i la van acusar de convivència fora del matrimoni perquè el seu agressor va al·legar que eren parella.
A la plana judicial, el TCJ de Catalunya obliga a repartir els exàmens de selectivitat també en castellà i aranès.
El tribunal diu que prioritzar el català a la selectivitat del 2021 va vulnerar els drets fonamentals.
Els comissionistes que van vendre mascaretes a Madrid haurien comprat cotxes de luxe i un iot.
La Fiscalia Anticorrupció els acusa de quedar-se més del 60% del que va pagar l'Ajuntament de Madrid per mascaretes, guants i test Covid a l'inici de la pandèmia.
I a la plana internacional, 11 països europeus reclamen accelerar la transició verda per deixar de dependre dels combustibles russos.
Demanen als estats membres unitat per tirar endavant el paquet de mesures verdes Fit for 55.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La tendència avui és clara a pujar la temperatura, a fer més sol, s'acaben els núvols de... I la temperatura, de fet, ahir ja va ser positiva, mínima 3, màxima 16 a Olot, a Vic també mínima 3, positius. I avui, bé, com que hi haurà menys núvols, potser baixem a 3, 4, 5, però sempre sobre 0, pràcticament no hi haurà cap glaçada. Només al Pirineu i al Prepirineu hi haurà mínimes al voltant de 0 fins a 3 sota 0 aproximadament, i en algun cim encara es poden aproximar els 4, 5 sota 0. Però vaja, no és una situació ja de fred, el fred està en retirada i això vol dir un dia més primaveral. Gran part del dia amb sol o núvols prims, aquests núvols prims una mica més abundants al matí, a la tarda més aviat serè, per tant un dia tranquil, plàcid i agradable. Màximes a l'interior de més de 15 a 18 graus i a la costa i al prelitoral es podrien enfilar cap als 20 a 23. Hi ha la possibilitat que entri vent de garbí, vent d'oest-sud-oest, amb estones de ponent, i aleshores podrien passar dels 25 graus alguns indrets de la selva. Això podria passar avui o potser divendres, és a dir, que aquest vent aponentat o de garbí pot fer pujar la temperatura a més de 25 graus, en punts de la Costa Brava i del prelitoral, i bé, venim de molt fred, doncs ara notarem aquest ambient pràcticament càlid. De fet, tampoc hi haurà núvols divendres, dissabte variable amb alguna gotellada, poca cosa, i el proper canvi de temps arribaria la setmana que ve, cap al dia 13, i podria haver un front de ruixats i tempestes.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La Garrotxa ha perdut més de la meitat de les oficines bancàries que tenia el 2015. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
En total, la comarca ha passat de 41 a només 17. Qui més n'ha tancat ha estat el BBVA, seguit del Banc Popular i la Caixa. Actualment, hi ha 6.000 garrotxins que viuen sense caixer automàtic a oficina bancària al seu municipi. Més de la meitat dels pobles de la comarca no tenen serveis bancaris. Els últims anys, els pobles i ciutats han viscut una sagnia de caixers automàtics i oficines bancàries. El fenomen s'ha donat a tot el país, però ha estat més accentuat en comarques lluny de l'àrea metropolitana, com és el cas de la Garrotxa. A casa nostra, en 7 anys, han desaparegut més de la meitat de les oficines que hi havia. Segons dades del Banc d'Espanya, el 2015 a la Garrotxa hi havia 41 oficines bancàries. Aquest 2022 només n'hi ha 17. En total, han desaparegut 27 sucursals que en moltes ocasions han deixat pobles sencers sense servei. És el cas, per exemple, de Sant Jaume de Llierca, el seu alcalde és Jordi Cargol.
Absolutament tothom, totes les entitats, doncs, ens manifesten i ens diuen que la nova política i el que fan, doncs, és un altre servei i que no tenen pensat, al contrari, no tenen pensat, doncs, desplegar, doncs, caixers, i el que fan és, doncs, l'efecte aquest d'anar tancant oficines, anar tancant caixers, i concentrar molt, doncs, a donar el servei només el que és a la capital. I sí que dos o tres municipis, doncs, grans de la comarca, doncs, per sort encara poden mantenir el caixer i alguna sucursal, no? Però sí que la política de les entitats, tots ens han dit el mateix, és, doncs, amb el temps, doncs, anar-ho tancant força tot.
11 dels 21 municipis de la Garrotxa no tenen ni oficina ni caixer automàtic. Entre ells hi ha pobles com Montagut i Oix, Tortellà, Sant Jaume, Ridaura o la Vall de Bianya. En total són més de 6.200 persones, que representen l'11% de la població de la comarca, les que s'han de desplaçar a un altre municipi per tan sols treure diners del banc. El BBVA ha estat qui més sucursals ha tancat a la Garrotxa des del 2015, seguit del Banc Popular i la Caixa. En el cas d'Olot, en 7 anys han desaparegut 16 oficines. Des de l'Ajuntament de la capital la Garrotxina han parlat amb les direccions per demanar explicacions. La regidora d'Igualtat i Acció Social, Imma Muñoz, explica que la crisi financera ha estat un dels principals motius del tancament d'oficines.
La crisi financera que hi va haver el 2018, que va obligar els bancs, no, a reconvertir les caixes en bancs, i suposo que tot deriva d'això, no? Ells tampoc estan contents ni contentes tampoc d'haver hagut de tancar tantes caixes, molta gent ha quedat sense feina, s'ha hagut de reconduir molts espais. També els hi ha sigut molt d'enrenou, a tots els treballadors i treballadores, però al final el que fan és acceptar les normes que els venen dels directius, no? I el que hem d'interpel·lar ara són els de més amunt, no?
El tancament d'oficines bancàries ha perjudicat sobretot la gent gran, que, ja que no domina els nous serveis que han substituït els caixers i les sucursals. Per això, a través del Consell de la Gent Gran de la Garrotxa i els ajuntaments, s'ha mediat per aconseguir que les entitats tornessin a obrir serveis com la Finestreta o posessin personal per atendre exclusivament les persones de més edat. Tot i això, a molts pobles la situació no s'arregla, i per això a Sant Jaume han acordat finançar la instal·lació i lloguer d'un caixer automàtic.
Doncs vam arribar a un acord amb la Diputació de Girona i cofinançar, és a dir, a través d'una subvenció que ens donarà la Diputació, doncs licitar aquest servei per poder tenir un caixer, doncs, pagat una part per l'Ajuntament i l'altra part per la Diputació, i donar aquest servei, no?, directe des de l'Ajuntament. Evidentment no ens agrada haver-ho de fer d'aquesta manera, però és l'única solució que de moment tenim, perquè ja et dic, hem estat intentant buscar altres alternatives, però és molt complicat.
L'Ajuntament preveu haver de pagar al voltant de 1.000 euros al mes per llogar un caixer que gestionarà una entitat bancària, encara per determinar. És l'única solució que de moment ha trobat Sant Jaume de Llierca i que pot inspirar també altres pobles per resoldre l'abandonament que molts bancs estan duent a terme a molts municipis del país.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daifet ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Passem pàgina. Amenacen de mort l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Els fets van succeir fa setmanes. Un desconegut va trucar a la policia local assegurant que tenia una arma concreta i que volia conèixer l'adreça on vivia l'alcalde. Els motius serien polítics, ja que durant la trucada el desconegut va traslladar el seu rebuig cap a l'independentisme. Berga va posar els fets en mans dels Mossos d'Esquadra, qui ja han localitzat l'autor. Segons el mateix alcalde, la persona qui l'hauria trucat seria de fora la Garrotxa i tindria problemes de salut mental. Segons ha avançat el punt avui, avui. Els fets van tenir lloc fa setmanes i la trucada es va produir a les dependències de la policia municipal d'Olot. Un desconegut va trucar preguntant per l'adreça on vivia l'alcalde de la ciutat. La gent va negar-se a donar-li i ell va respondre que valia més que ho fes perquè li estalviaria molta feina. Seguidament, el desconegut va comentar que tenia un tipus d'arma i que fessin arribar al cap de la policia que trucava per amenaçar l'alcalde. El desconegut deia que l'alcalde havia d'anar al tanto i l'insultava, titllant-lo de fill de puta català independentista. Berga ha explicat que ara està tranquil, però que durant les hores i els dies posteriors a la trucada no les va tenir totes.
Estic tranquil, he fet la denúncia corresponent i veurem d'aquí un temps com acaba aquesta amenaça d'una persona que fins i tot feia referència a una arma, al calibre de l'arma, i que per tant al moment que reps l'amenaça durant unes hores fins que no unes hores o uns pocs dies fins que no saps quin és l'origen de l'amenaça, estàs intranquil, lògicament, perquè no saps si és una persona que te la pots trobar al carrer en qualsevol moment, si viu a la teva ciutat, etc, etc.
Berga lamenta que les amenaces i la crispació estiguin anant a més i que hi hagi persones que vulguin resoldre problemes apuntant a càrrecs que estan al capdavant d'ajuntaments.
El que sí que és lamentable és que cada vegada més, i no només m'ha passat a mi, sinó que està passant amb altres alcaldesses i alcaldes d'aquest país, és aquesta crispació i aquest voler resoldre un problema que tenen apuntant directament en algú que està, en aquest cas, en el capdavant de l'Ajuntament, quan moltes vegades no hi té absolutament res a veure. I en aquest cas, la persona, el que expressava a través de la seva trucada, era bé, m'identificava amb l'independentisme i això, sembla que l'alterava fins al punt, de com amenaçar-me de mort.
Pep Berga va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, qui van obrir una investigació que ha permès localitzar la persona que va fer la trucada. Segons el mateix alcalde, es tractaria d'un veí de fora la ciutat amb connexions amb la comarca i que tindria alguna malaltia mental. Tot i haver localitzat l'autor dels fets, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació. Més qüestions. La plaça Mercat d'Olot resisteix al context de crisi. L'encariment de les primeres matèries ha estat l'únic canvi que han notat els placers en les darreres setmanes. Al comptar amb la majoria de productes de quilòmetre zero, no han vist que els preus augmentessin substancialment. Pel que fa als clients, s'han adaptat als petits canvis que suposen les conseqüències de la guerra d'Ucraïna o la crisi dels carburants.
Les conseqüències de la vaga dels transportistes, la guerra a Ucraïna i l'encariment del combustible són problemes que afecten a molts sectors de la societat. Un d'ells és el comerç, però la plaça Mercat d'Olot no ho ha notat en excés. Els placers venen en gran part productes de proximitat i quilòmetre zero, i això facilita que la pujada provocada pel context de crisi no es noti tant. Només alguns productes han augmentat mínimament de preu degut a l'encariment de les primeres matèries. Un canvi que no ha tirat enrere ni els placers ni els clients. El president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot és Jordi Vilarrasa.
Nosaltres el mercat no ens ha afectat perquè és producte de proximitat, producte de quilòmetre zero, i la veritat que tenim el nostre propi producte i la veritat que no ens ha afectat. Sempre hi ha algun preu de matèries primes s'han apujat una mica, però la veritat que de moment el mercat va mantinguent els preus, alguna cosa s'ha pujat, però el tema de gasoll, que s'ha pujat una mica, el tema de matèries primes, hi ha alguna cosa que d'això, però la gent també va aguantant, va mirant ja com es va solucionant aquests dies que tenim per endavant.
Durant les darreres setmanes també s'han vist imatges de lleixes buides en supermercats. Enmig d'una situació que pot suposar preocupació, sectors com el comerç local posen una dosi de prudència. Vilarrasa diu que això no passarà a la plaça Mercat i que no contemplen aquesta situació provocada pel nerviosisme.
Nosaltres com a mercat, jo crec que no, de moment no notem res i jo crec que no passarà. Vull dir, també torno a repetir, el producte que de proximitat o el producte que tenim nostre, això és molt més difícil que passi, no? Vull dir, la veritat, nosaltres no hem notat res, vull dir, no, cada dia hi ha el mercat en tots els productes, vull dir que en principi la veritat que la gent pot estar molt tranquil·la, pot tenir aquest producte de proximitat cada dia.
Pel que fa als clients, Vilarrasa diu que de moment les vendes es mantenen i que la ciutadania segueix consumint al ritme habitual. Per la plaça Mercat, les característiques del producte de proximitat permeten que de moment pugui mantenir-se lluny dels impactes negatius que ha suposat la guerra d'Ucraïna o l'augment de les primeres matèries en altres productes i sectors.
Parlem ara de mobilitat i turisme. Visitar els volcans amb transport públic, això és el que vol potenciar la Garrotxa i per aquest motiu s'ha reactivat el bus dels volcans. El servei ja torna a estar operatiu entre Olot i Santa Pau i s'ha activat pensant en la pròxima Setmana Santa. Actualment també s'està treballant en la millora a mitjà termini dels horaris i les parades a través de la taula de mobilitat i també els fons Next Generation.
Deixar el cotxe a Olot i visitar els volcans amb transport públic. Aquest és un dels objectius que busca Turisme Garrotxa amb la posada en marxa del bus dels volcans. El servei ja fa anys que funciona i s'activa sobretot en temporades turístiques. És un servei que s'ofereix a través de l'empresa Teisa i que ha de servir perquè els visitants de fora no utilitzin el vehicle privat i apostin pel transport col·lectiu. El bus dels volcans ja està en marxa des del passat cap de setmana amb la vista posada Setmana Santa quan es preveu una alta ocupació turística. El bus dels volcans ofereix el trajecte fins a Santa Pau en diferents horaris des de primera hora del matí. La gerent de Turisme Garrotxa és Turina Serra.
De fet, aquest bus, en principi, són els mateixos horaris i recorreguts habituals que s'ha anat portant diferents anys, per Setmana Santa, i també aquest bus sempre està en funcionament els caps de setmana i festius dels mesos d'octubre i novembre, que és quan tenim com una mica més d'afluència a la zona de, central del parc, val? I per tant es posa en funcionament. I per tant tindrà els mateixos horaris i recorreguts habituals que es poden trobar també a la web de Teisa o la de Turisme Garrotxa. Si poses bus del volcans també surt la informació.
Aquest servei és una de les accions que hi ha damunt la taula de mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest òrgan està estudiant possibles millores del bus, tant pel que fa a les parades o com als horaris del servei. Els fons Next Generation podrien servir com a impuls per millorar el bus dels volcans. Serra explica que és un projecte a mitjà termini.
El que hem anat detectant durant aquests anys és que per molt que tinguis un bus amb uns horaris, la gent, si tu pots arribar igualment amb vehicle propi, el més còmode és això. L'altre és les problemàtiques que acaba donant que la gent arribi amb el vehicle propi. I clar, tu has de donar una sortida interessant perquè la gent t'agafi el bus i per tant segurament vol dir uns horaris diferents, vol dir que tu puguis deixar el vehicle en determinades zones per poder agafar aquest bus.
El bus dels volcans ja va entrar en funcionament el cap de setmana del 2 i 3 d'abril i funcionarà els caps de setmana i festius del mes d'abril i maig. Té 7 parades amb aturades a la Fageda o al volcà Santa Margarita. Els mesos d'octubre i novembre el bus es tornarà a activar per connectar la capital de la Garrotxa i Santa Pau.
Fem un parèntesi i repassem ara en format més breu l'actualitat de les comarques que ens envolten. El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, creu que retirar la mascareta dels interiors és una bona mesura perquè contribuirà a normalitzar, diu, el virus. Vilaplana explica que la clau de volta no és tant la transmissió sinó la gravetat de la Covid-19 i que ara la xifra d'ingressats permet relaxar aquesta restricció, tot i que també creu que la ciutadania haurà d'estar preparada en cas que calgui fer passos enrere.
Evidentment normalitzarà una situació, però tots hem d'estar molt atents. Hem d'estar molt atents a si hi ha algun... I disposats alhora a fer passos enrere si cal, no? A tornar-nos a posar les mascaretes, a tornar a fer distàncies, i, tot i que hi ha coses com la distància, el rentat de mans, etc etc, i la mascareta, que en alguns àmbits i d'alguna manera han impregnat bastant la societat i d'alguna manera jo penso que quedaran. Afortunadament, perquè penso que són pràctiques prou recomanables per no tindre moltes viràcies que teníem habitualment en època invernal, per exemple, o així.
A l'Hospital de Campdevànol no ho veuen de la mateixa manera el director general del centre, Joan Graner.
Jo diria que estem corrent una mica massa. No tenim les dades epidemiològiques per dir, bueno, semblaria ser que això va ja s'està desapareixent. Et dic que en aquests moments jo avui aquest matí he vist que l'índex de rebrot està sobre 400 i 400 és un mal índex de rebrot. I aquí a la comarca del Ripollès és a dir que estem així, o sigui que no estem bé, no estem bé.
Graner sí que pensa, però, que la mascareta a l'entorn escolar s'hauria d'haver retirat ja fa dies. En aquest sentit, hi ha sintonia amb els directors d'Institut de les Comarques Gironines. El seu portaveu, Joan Comeres, diu que anar a classe sense mascareta facilitarà la interacció social dels alumnes.
Tot allò que ajudi a millorar la comunicació segur que és una millora. Pensa que el fet de tenir aquesta màscara posada tot el dia dificulta tant la, la comunicació verbal com la no verbal, que també és importantíssima. També hem de tenir en compte que l'adolescència i la preadolescència, que és l'edat en què els tenim als instituts, és quan es formen com a persones. Per tant, aquesta falta d'interacció real entre els alumnes realment els perjudica molt en una etapa de creixement que és importantíssima per a la seva formació.
En l'àmbit econòmic, el sector lleter pateix un problema sistèmic de falta de personal agreujat per la rotació i el fet que molts dels que comencen a treballar marxen al cap de pocs mesos, fins i tot setmanes, perquè diuen no és el que es pensaven. Per combatre-ho i millorar-ne l'ocupabilitat, el Consell Comarcal del Baix Empordà i Llet Nostra han tancat un acord de col·laboració per formar 8 orientadors laborals. L'objectiu és que coneguin de prop el sector i les particularitats que té per tal de buscar els perfils més idonis, segons Anna Targa, veterinària de la cooperativa.
Clar, tothom es pot imaginar què vol dir treballar en una fàbrica o treballar en una oficina. En canvi, treballar en una granja està menys en l'imaginari col·lectiu, no? Què és ben bé? I a més és un perfil de feina que és un ventall molt ampli. O sigui, tan aviat pots estar munyint, com netejant, com passant, clicant dades per després poder tenir estadístiques a la granja, és molt ampli. Llavors ens trobem això, gent que ve a granja sense saber ben bé què passarà. Després també hi ha un tema molt important que és la comunicació que ha d'haver-hi sí o sí entre ramader o ramadera i treballador, perquè en un àmbit de granja els treballadors han de ser bastant independents i són independents, però s'han de trobar també els moments de comunicació i si no es dona és un motiu que la gent doncs, no, això no sàpiga ben bé què ha de fer tal, i al final doncs, hi hagi aquest mals entesos.
Situació similar la que viu l'Associació de la Fusta de les Comarques Gironines, que mostra la seva preocupació per la falta de relleu generacional i la crisi de subministraments. Segons els professionals del sector, aquests dos motius fan que cada any es tanquin fusteries. La trobada de l'associació s'ha fet aquest dimecres al Mas Geli de Pals, al Baix Empordà. Els treballadors han assegurat que des de la pandèmia hi ha un excés de demanda i una capacitat d'oferta de fusta molt limitada que fa canviar la manera de treballar i relacionar-se amb els clients. La limitació de la capacitat productiva, l'oligopoli de les navileries i la pujada del preu de l'energia fa que els fusters hagin de diversificar les compres de la matèria prima i no dependre únicament de certes zones. Més qüestions, dues grues i quatre persones treballen aquesta setmana al claustre de Santa Maria de Ripoll amb una missió, instal·lar una xarxa de grans dimensions per fer fora la població de coloms que malmeten la pedra dels capitells. La xarxa fa 900 metres quadrats i s'ha fet a mida a Anglaterra per poder cobrir la forma trapezoidal del claustre. Laia Domingo és la gestora cultural i turística del monestir.
El problema real dels coloms, doncs, a part dels nius que fan aquests nius els capitells a les mènsules del claustre, és els excrements. Fa pocs anys es va restaurar la romànica del claustre i doncs, trobem que ja tenen excrements tots els capitells. L'excrement és molt corrosiu i, per tant, malmeten molt tota l'ala romànica i totes les altres ales del claustre de Santa Maria de Ripoll.
Domingo afegeix que si es volen fer noves actuacions de millora cal solucionar aquest problema i posar fi als nius i excrements de centenars de coloms que habiten a les dues plantes. Els treballs tenen un cost de 30.000 euros. I acabem el repàs de les comarques veïnes amb cultura. El Festival Port Blau a l'Escala comptarà aquest estiu amb les actuacions del grup escocès Texas, el violinista libanès Aran Malikian, Clara Peya i Stay Homes com a principals caps de cartell. Els artistes actuaran en escenaris amb un elevat patrimoni cultural i natural, com ara el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa o l'Alfolí de la Sal. Aquest any el festival arriba a la 15a edició i per celebrar-ho incorpora tres nous escenaris. Es tracta de la Riba, la plaça de Víctor Català i el Camp de les Aromes. A més, aquest estiu el Portal Blau ha programat la seva edició més polièdrica amb actuacions musicals, recitals de poesia, espectacles de circ, dansa i també teatre. La directora del festival és Cristina Torres.
Començar diferents projectes impulsats de forma conjunta amb l'Ajuntament de l'Escala i el seu equip tècnic, com la creació, per exemple, d'una bossa de treball per la contractació de joves de l'Escala. Hem posat en marxa els darrers anys diferents mesures per minimitzar l'impacte ambiental. Treballem activament dins i fora dels escenaris en el foment de la igualtat i la diversitat de gènere Donem suport a diferents entitats del territori. En aquesta edició es destinarà part de la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple. I com a novetat destacada aquest any, Portablau engega unes jornades de formació per a joves de 16 a 20 anys que vulguin aprendre nocions de com s'organitza un festival. Aquests alumnes, un cop acabin aquesta formació, tindran la possibilitat de fer pràctiques al festival durant l'estiu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Trail Walker torna a Olot aquest mes de maig. Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
La cursa solidària en lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig. Sortirà des del pavelló Firal d'Olot i arribarà a dos punts, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Enguany tindrà la novetat de la cursa de 10 quilòmetres des de Santa Cristina d'Aro fins al punt final de la ruta llarga. Les inscripcions ja es poden fer a través de la web de la Trail Walker.
Una de les proves esportives més solidàries del calendari esportiu de la Garrotxa torna aquest any a la normalitat. És la Oxfam Intermont Trail Walker, que tornarà al seu format habitual aquest mes de maig a Olot. Serà el cap de setmana del 21 i el 22 de maig, amb sortida des de la capital garrotxina. Degut a la pandèmia, els darrers dos anys, la prova no ha pogut comptar amb el seu format habitual. Enguany recupera el recorregut de 50 quilòmetres fins a Girona i el de 100 fins a Sant Feliu de Guíxols. El director d'Oxfam Intermont Trail Walker és Òscar Hernández.
Molt contents de reprendre no, l'edició al complet. L'any passat, després de la Covid, vam tenir una edició molt especial també, de 50 quilòmetres, que no va poder sortir des d'Olot, més que res, sobretot pel tema dels espais, no? Volíem donar espais oberts, espais molt amplis, i vam decidir fer la ruta des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols.
Les dues distàncies es poden fer tant corrent com caminant. La vessant més important de la cursa és la solidària i no la competitiva. Per això els diners de les inscripcions van destinats a causes solidàries. Des de l'organització esperen una bona resposta dels participants, com en edicions anteriors, en què sempre ha destacat la solidaritat dels inscrits. La novetat no només és el simple retorn, sinó que també la nova cursa de 10 quilòmetres. Començarà a Santa Cristina d'Aro i acabarà amb la part final del recorregut llarg amb arribada a Sant Feliu de Guíxols. Hernández n'explica els detalls.
Degut a aquesta varietat de participants, no? de trobar-nos amb gent pues, que potser mai ha fet una cursa de 10 quilòmetres i s'anima a fer el 100 o el 50, nosaltres volíem obrir l'experiència del Trail Walker a més persones, no? És una cosa que ja fa temps que ens rondava pel cap a tot l'equip Trail Walker, no? de fer alguna cosa diferent. I aquest any fem aquesta novetat, no? Que són 10 quilòmetres que sortiran des de Santa Cristina d'Aro i viuran pues, fins a Sant Feliu de Guíxols i viuran els últims 10 quilòmetres dels equips de 100.
Les inscripcions per la prova ja estan obertes al web de l'organització trailwalker.oxfamintermont.org. Les donacions econòmiques van destinades a l'ONG Oxfam Intermont, que lluita contra el canvi climàtic i les seves conseqüències a la societat.
La Trail Walker tornarà a Olot i el que ja ha arribat a la capital de la Garrotxa per quedar-se és un bike park únic a Europa. Aquesta instal·lació està situada a les pistes d'atletisme de Sant Roc i compta amb més de 500 metres quadrats. Està dissenyada pel jove garrotxí Martí Baireda i té l'objectiu de ser un parc on els esportistes treballin aspectes tècnics. Aquest espai té el condicionant que està situat en un parc natural i s'ha hagut d'utilitzar per la seva fabricació materials de fusta, pedra i reciclats. Ho explica l'Aniol Puigvert.
Olot ja té disponible un parc de bike trial. Aquesta nova instal·lació ha estat dissenyada i supervisada pel ciclista professional garrotxí Martí Baireda, que ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament d'Olot per dur a terme aquest projecte que ara ja és realitat. Aquest circuit està situat a les pistes d'atletisme de Sant Roc, incloses dins el Parc Natural de la Garrotxa. Aquest ha estat un condicionant important a l'hora de construir el parc, ja que s'ha hagut de fer amb pedres volcàniques de la zona, basalt i bombes, a més, de materials reciclats. El regidor d'Esports d'Olot és Aniol Sellabona.
Aquesta és una instal·lació que vam gestar d'aquesta manera. En Martí va ser l'ideòleg, va ser qui el va pensar. Sí que hi havia uns condicionants importants, sabeu a l'entorn on estem en un parc natural i per tant sí que una condició indispensable és que els materials que s'utilitzessin, com podeu veure, és fusta i pedra, i per tant que fossin materials de la zona i materials reciclats. També veureu que hi ha fustes que són reciclades i per tant aquest era un condicionant que hi havia. havia d'ocupar aquests 500 metres quadrats que hi ha a disposició, no podia accedir-se d'aquests marges, i a partir d'aquí, amb el seu disseny, el que ens vam posar a treballar és juntament amb la brigada municipal, que ja ha tingut una forta implicació, des d'aquí també donar l'enhorabona perquè els resultats són fruit del seu esforç i s'hi van implicar des del primer moment.
Aquest bike park compta amb més de 500 metres quadrats i el seu emplaçament públic està a disposició de qui el vulgui utilitzar. L'objectiu és recuperar l'essència de més gent que practica aquest esport, que abans es practicava a la comarca amb més freqüència. És un espai dirigit sobretot als aspectes més tècnics dels esportistes d'aquesta disciplina i únic a Europa per aquesta raó. Així ho explica el creador del bike park, Martí Baireda.
Aquest espai és un camp de trial molt tècnic, o sigui, només hi ha elements per fer equilibri i tècnica, que no n'hi ha cap en tota Espanya i m'atreviria a dir que en pràcticament tota Europa. No hi ha un camp pensat per aquestes característiques. La majoria dels camps es van fer fa molts anys i el trial ha evolucionat molt des de llavors. I ara és tot molt més tècnic, molt més d'equilibri, molt més puntes, troncs fins, que és el que hem muntat en aquest camp. O sigui, és un camp ja pensant en el trial actual.
A part de ser una instal·lació dirigida al bike trial, també serveix pels esportistes de BTT de muntanya. Hi haurà moviment constant, on ja hi ha passat el campió del món júnior, Charlie Rolls, i s'espera que en vinguin més.
I acabem la plana esportiva amb un apunt de futbol. El Girona B i el Manresa empaten 2-2 en el partit que tenien pendent i la lluita per l'ascens directe a segona federació continua ben oberta. L'Olot es manté segon classificat i ara és a 2 punts del primer. Per pujar directament i estalviar-se el playoff haurà de guanyar els 3 partits que li queden i esperar que el Manresa punxi almenys 2 vegades. Els manresans, però, ho tenen de cara. Han de jugar 4 partits i pel bé de l'Olot, d'aquests n'haurien de perdre un i empatar-ne un altre. Aquest cap de setmana el Manresa jugarà a casa contra la Guinaueta, un equip que ja podria baixar matemàticament a primera catalana, i l'Olot rebrà a l'estadi municipal el Sant Andreu, un rival de play-off que encadena 4 victòries seguides.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu explicant-vos que torna la Fira de la Cervesa Artesana Olot.
La contraportada, amb el suport de Servillar. Es pot ser imbècil.
Tornarà aquest dissabte a l'exterior del recinte firal durant tot el dia. Enguany comptarà amb 13 productors, la majoria catalans i un aragonès. La novetat serà un estand de cervesa internacional i la cervesa de la fira d'enguany estarà feta pels productors locals Hoopsters. Durant tot el dia hi haurà diverses activitats culturals, lúdiques i musicals, on destaca el concert de Pirats Sound System, que actuarà per primer cop a la Garrotxa. Hi ha altres coses.
La cervesa artesana, la música i la festa reuniran aquest dissabte al pavelló Firal d'Olot. Ho faran després de 2 anys de pandèmia i per posar de relleu un fenomen cada vegada més seguit, el de la cervesa artesana. Durant tot dissabte, des de les 8 i fins les 12 del matí, la fira bategarà amb centenars de persones. Un dels membres de l'organització i de l'Associació de la Cervesa Artesana de la Garrotxa, Ferriol Macias, explica que enguany una de les novetats serà la cervesa internacional.
Hi ha 13 cervesers, 12 són de Catalunya, un que hem volgut fer de fora de Catalunya i vindrà d'Aragó, en aquest cas, que també volíem intentar portar gent de fora, que també tenen varietats diferents, tenen coses diferents i és molt interessant. I per últim, aquesta novetat d'aquesta quarta edició, que és la parada internacional, que gràcies a en Dani del Boquet tindrem una sèrie de barrils de diferents cerveses de fora de Catalunya i Espanya, i es tirarà aquest barril, quan s'acabi aquest barril se n'obrirà un altre, i tindrem 8-10 barrils per provar-ne de diferents de fora, no? Que també són aquestes varietats que poder aquí no es fan tant, o estils diferents i molt interessants de conèixer.
Qui obrirà la fira seran les vespes a través d'una ruta pels pobles on hi ha obradors de cervesa artesana, com Besalú, Castellfollit, Santa Pau i Tortellà. Des de les 11 al recinte firal hi haurà esmorzar, un tast musical i una degustació de l'especialitat Naipes. També hi haurà dinar popular i a la tarda es podrà veure ballar el gegant Tim de la faràndula Racing Team i escoltar els concerts de la banda Neon i de Pirate Sound System.
Sobretot això, és una activitat que intentem que durant el dia hi hagin diferents moments, no? I que al final puguem aglutinar molt tipus de públic, perquè creiem que el matí és molt bo per tema famílies, perquè de matí, migdia, tarda, no? Perquè hi ha coses molt culturals per molt de públic, poder al vespre ja tendeix més a gent més jove, però tot i això hem agafat grups que la música és una mica per tothom, perquè el grup de... hi haurà primer banda Neon, que és un grup de versions, que bueno, al final fan músiques de tot tipus i a tothom li agrada, i després ja Pirates Sound System a les 10, de 10 a 12, i sí que dia a les 12 s'acaba la fira.
Durant tot el dia també hi haurà 4 food trucks inflables per als més petits. La cervesa de la fira aquest any anirà a càrrec de Hopsters, productors besaluencs de cervesa artesana.
Amb una contraportada dedicada als amants de la cervesa acabem l'informatiu d'aquest dijous. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolop.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.